Y por supuesto, España mantiene y protege su reclamación de soberanía. Este acuerdo abre también una nueva etapa en la relación entre España y el Reino Unido.
Són les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que Pere Pastor debutarà al món de la narració llarga amb Petita Walden si s'aconsegueixen 300 precompres en 40 dies en un projecte de micromecenatge.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Són les 5 i 5 minuts i som en directe a Tiveta Ràdio. Tenim a Miguel Soler, que ens acompanya aquí al control tècnic, i ara la connexió amb l'humorista solleric Pere Pastor. My heart was blinded by you, have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell, I've been addicted to you. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one.
Pere J. Pastor, escriptor solleric, amb una trajectòria vinculada a la poesia, el teatre i la creació escènica, ara presenta Petita Walden, textos que mai no vaig enviar-te, el seu primer projecte narratiu de llarg recorregut. El llibre neix d'un moment personal complex i pren com a metàfora l'edifici Walden per parlar de les relacions, de com les habitam i de com, de vegades, estimar també implica saber partir. La publicació del llibre depèn ara d'una campanya de micromecenatge a través del CEP i la Nansa i la plataforma edita.cat, si s'aconsegueixen 300 precompres en 40 dies, 40 dies que, per cert, comencen demà, el projecte es farà realitat. Un llibre que reflexiona sobre el fet d'evitar i deshabitar una relació i que volem comentar en profunditat amb en Pere J. Pastor.
En profunditat.
I ara el volem saludar. Pere, com estàs? Benvingut.
Bones tardes, què tal?
Molt bé, i tu? Mos has plantejat com una gincana, això de tenim 40 dies per fer 300 precompres. Què signifiquen precompres? És a dir, que han de comprar el llibre abans que se publiqui per donar-li suport perquè el puguis publicar. Com va la cosa?
Correcte, bé, tot ho fa, tot neix a través de l'editorial El CEP i la Nansa, que bueno, se va interessar per llibre, i una vegada ho vàrem avaluar i ho vàrem parlar, la manera de recolzar, de donar suport a escriptors novells com som jo, per exemple, és fent un micromecenatge. Difícilment un editorial se tira a la piscina amb un escriptor novell, amb un llibre, bueno, una mica peculiar, li dic jo, tal vegada. I la manera de fer-ho és fer-ho a través de mecenes, a través d'un micromecenatge, per cobrir la totalitat del pressupost, que a més és totalment transparent, perquè allà a la pàgina te diu el pressupost total i te diu els imports que se van aconseguint. I una vegada se pugui tenir el pressupost completat, ja se passaria tot el tema de l'edició i impressió i distribució a llibreries també i tot.
Mm-hmm. És a dir, que és una nova manera d'editar, aquesta no la coneixíem.
Bueno, sí, exacte. Hi ha, bueno, jo, per lo poc que jo sé, evidentment, hi ha risc, les edicions de risc total que prenen les editorials, i després hi ha les coedicions, que t'obliguen a comprar un determinat nombre de llibres perquè ells facin l'edició, l'impressió i tot això, no? I després hi ha aquesta altra, que a mi em va pareixer més interessant. Vaig tenir altres propostes d'altres editorials, però no me van pareixer tan interessants. En aquesta, a mi no m'obliguen a posar cap import. Evidentment, sóc lliure de dir, mira, compraré 100 llibres, o en compraré 50, o en compraré un. I a partir d'aquí, crec que també és una manera de fer-ho partícip també
a
tota la gent, exacte, la gent que me coneix, la gent que no me coneix i la gent que vulgui descobrir aquest, per mi, aquest petit tresor que he fet, no?
I d'on t'ha nascut aquesta necessitat d'escriure un llibre per abocar tots aquests pensaments que tens?
A veure, jo he escrit des de sempre, des de petit, sempre he estat escrivint, sigui a mitjans de premsa escrita o per mi mateix, fent poemes o fent històries. Tinc moltes coses començades i no en tinc cap d'acabada, menys aquesta que he aconseguit acabar. I aquest va sortir des d'un moment vital complicat, que una relació s'acaba en un moment, en un espai en què tots dos ens estimem, tots dos estem enamorats, però hi han altres coses que és a dir, que fan més factible el fet de dir, mira, t'estim, però per això t'he de deixar, no? Per això ho hem de deixar, no? Perquè ens estimem.
Ui.
I això és un punt molt dolorós, és un punt molt, molt difícil, arribar a aquesta conclusió. I clar, a partir d'aquí, bueno, vaig passar un moment una miqueta fotut, uns mesos bastant foscos, no he volgut tenir molt de contacte social, bueno, ja suposo que la gent que me coneix a través dels vídeos d'humor ja ha vist que no he publicat res, i bueno, això m'ha permès estar més amb mi mateix, m'ha permès conèixer-me una mica millor, m'ha permès fer teràpia, m'ha permès, sobretot, també posar una miqueta d'ordre tot això que tenia, i d'aquí ha sortit Petita Walden.
Clar, perquè tu ara ho deies, Pere, molts estem acostumats a veure't amb aquests vídeos que converteixes per xarxes on fas una mica de crònica illenca, és a dir, fas un pot de sociologia balear, que és allò que t'ha fet com a més conegut, però res a veure amb aquest llibre. Aquest llibre és introspecció, aquest llibre és una mica obrir-te en els teus seguidors, que no sé si més enllà d'aquest punt terapèutic que pot tenir l'escriptura i de posar negre sobre blanc tot allò que tu has passat i tot allò que tu has sentit, no sé si també no t'ha fet una mica de vergonya en el sentit de mostrar aquesta altra cara, que jo fins ara desconeixia les totes, perquè jo, si te conec, has però vist algun dels teus vídeos.
No, vergonya cap ni una, vull dir, penso que el fet d'exposar-ho és una mostra de, bueno, de que estic viu, primer de tot, de que he superat un moment complicat i simplement compartir-ho amb tothom. No, vergonya en cap moment. Tot el contrari, tot el contrari.
Qui diu vergonya diu pudor, en aquest sentit de mostrar un sentiment com a tant a flor de pell com és aquesta Petita Walden, que jugues en la metàfora d'aquest edifici. I clar, no sé si també compares les persones en els edificis, perquè de vegades hi ha edificis difícils d'evitar, com pot ser el Walden, que té un punt laberíntic, i també hi ha persones en qui han compartit la vida que també han tingut aquest punt laberíntic.
Estic segur que totes les parets se poden sentir identificades i segurament podran trobar un edifici netze, un edifici que els pugui d'alguna manera comparar la relació que tenen, no? Així com els edificis o les cases o els pisos o qualsevol lloc on puguis habitar, l'has de viure, l'has de sentir, l'has de conèixer, has de saber quina porta pots obrir, quina porta no pots obrir, què pots fer, què no pots fer. Les relacions són exactament el mateix, no? I la veritat és que això no va venir molt inesperadament, perquè un dia estava a Sant Just i vaig veure aquest edifici i una bona amiga anem me'l va ensenyar i a partir d'aquí me va venir una primera un primer escrit, diguéssim, i a partir d'aquest escrit inicial que vaig fer vaig dir, ostres, això té substància, no? Vaig intentar assessorar una miqueta de com era aquest edifici i tot això, i a partir d'aquí pues, vaig crear aquest paral·lelisme que és molt metafòric, no s'aprofundeix tant en com ets edifici, sinó més en com ets relació, no? Però posant sempre com a punt de referència aquest edifici que és molt peculiar. Si no l'heu vist mai, us convido a mirar qualque foto o qualque cosa perquè trobareu per Google. I
és un edifici...
Gualdem 7, aquest edifici que va fer, entre d'altres, l'Estaller d'Arquitectura d'en Bofill. Sant Jut d'Esvern era l'estudi d'en Bofill on se va casar el seu fill en Xaveli. Clar, tu ara m'has fet anar a un altre univers, que és totalment d'aquesta petita Gualdem. Un llibre que no se va qualificar de novel·la, és una mena d'assaig o una mena de memòries, on també tu estructures cada capítol com si fos una estança d'una casa. No sé en quin punt tu vares pensar molt aquesta estructura, si vares començar a escriure i després li vares donar forma, perquè vares dir, escolta, ja que aquest edifici m'ha servit de metàfora, també faré que el meu llibre sigui com una casa. Com va anar aquest procés creatiu?
Bueno, com t'he dit, el primer de tot va ser veure aquest edifici i me va venir al cap un primer escrit. Com has dit, no és una novel·la, són més aviat textos fragmentaris, no? Me va venir a ser aquest primer escrit i a partir d'aquest escrit em vaig crear com, no sé si record, 4 o 5 més aproximadament, i a partir d'aquí te vas agradant, vas veient que aquí pots treure suc i va ser quan, d'alguna manera, vaig pensar que estaria bé tal vegada explicar com va ser una relació o com seria la relació visquent dins aquest edifici Walden, no? que per mi tenia bastant de paral·lelismes en la història que jo havia tingut, no?
Clar, cada capítol també inclou una il·lustració. No sé quina funció li has volgut donar a aquestes il·lustracions. Dic perquè precisament vàrem parlar l'Anna Corujo, l'autora d'Encantado Bingo, que ella és il·lustradora, i ha estat un dels fenòmens literaris de la temporada. Tu seràs fenomen literari tot d'una que publiquis, n'estic convençut. I també aquesta mescla de text i dibuix, perquè no sigui una lectura lineal, sinó per tenir, m'imaginen, el lector atent tota l'estona d'allò que passa durant totes les pàgines d'aquest llibre.
Bé, les il·lustracions són d'un bon amic, d'en Llorenç Serraïma, és un amic que conec d'aquí a Catalunya del teatre, i va ser una de les primeres persones que va llegir el llibre, i quan el va llegir va dir que això s'havia de publicar, que el presentés a concursos, que el presentés a editorial, i va dir, tu estàs com una puta regadora, vull dir, no, això no pot anar mai bé. I va ser qui me va empenyar una mica, i com que jo sé que ell, en els seus, com a hobby, pues, dibuixa i fa il·lustracions i fa dibuixos amb aquarel·la i coses d'aquestes, li vaig dir, escolta'm, Llorenç, si feim això, vull que tu, per favor, m'il·lustris cada capítol amb la idea que tu tinguis. Li he donat tota la llibertat per fer les il·lustracions que ja ha volgut. No li he... Només li he demanat una cosa de la portada, és l'única cosa que li he demanat, però la resta ho ha fet tot ell de la manera que ja ha volgut o que li ha transmès el llibre, no? I li estic molt, molt agraït, la veritat, molt agraït, perquè sé que li ha dedicat molt de temps i no sé com li hauré de pagar encara en això.
En el llibre també fa servir la forma som, i clar, a Catalunya això ens pot embullar una mica, per nosaltres que som de les illes, som primera persona del singular o primera persona del plural, en canvi a Catalunya, clar, ells tenen el soc, i no el fan servir tant com nosaltres. No sé si això també t'ha servit una mica per poder parlar de tu i d'un plural que diu molt en l'obra que has fet.
Clar, és que aquí hi ha molt, evidentment, hi ha molt de mi i de la relació, evidentment. Jo crec que també se tracta amb respecte. No és un llibre per passar factura, ni molt menys. Vull dir, no se tracta de tot això. Però amb et som aquest, és veritat que juc bastant. Hi ha certes frases que aquest som són que les dic jo i n'hi ha d'altres que les dic en plural, no? Sí que és veritat que en l'editora, que és catalana, me va dir que seria convenient tal vegada que ho aclaríssim, i en el pròleg he posat un petit test indicant que aquest som mallorquí a vegades pot significar en primera persona singular, no?
Clar, també has dit que el lector no rep una història tancada o no rebrà una història tancada quan se publiqui aquesta petita Walden, sinó que és un espai per on caminar. Clar, vols que evitem, en certa manera, el llibre? El llibre l'hem de completar nosaltres, aquesta cosa tan moderna de jo vos he donat el material, vosaltres que vau d'omplir els espais en buit?
la veritat és que d'alguna manera no he pensat tant en el lector com en mi mateix a l'hora de fer el llibre. Sí que és vera que després, a mesura que l'he llegit i l'he rellegit i l'he tornat a llegir, és una mica el que t'he dit abans, no? Estic segur que molts lectors veuran reflectida la seva història en la manera en què l'han viscut en la seva pare. O el que t'ha de, no? Potser no en la difícil Walden, però potser hi ha una pare que té un record molt concret d'una posta de sol i cada any van a veure aquesta posta de sol i això els hi dona... No sé, jo crec que té recorregut en el sentit de que tothom s'hi pot sentir d'alguna manera interpel·lat en la manera com tenim de viure les relacions, no?
Som en conversa amb en Pere J. Pastor. Ell és humorista, autor de teatre, també fa poesia, i ara intenta publicar aquesta petita Walden amb un editorial, el CEP i la Nansa, a partir de la plataforma edita.cat, i ha d'aconseguir 300 precompres en 40 dies, 40 dies que comencen precisament demà. Com ho poden fer, Pere? La gent només s'ha d'adreçar en aquesta plana web i a partir d'allà podrà dir el llibre inclou, és a dir, aquest micromecenatge inclou el llibre, hi ha altres tipus de recompenses que ara s'estila tant, no sé si un punt de llibre especial, una foto teva dedicada, que sempre fa il·lusió tenir-te allà a l'entradeta de casa. Com anirà la cosa?
Això de la foto m'ho pareix que no està previst de moment, però bueno, ja ho consultaré, veurem si se pot. No, els llibres són, crec que si no m'han enganyat, que estic segur que no, són 15 euros, i m'apareix que inclou un punt de llibre, també se pot incloure, crec que alguna postal, en funció del nombre de llibres que compris, no? Tu ara, bueno, és el que hem dit abans, no? Tu ara compres el llibre, pagues els 15 euros, els 28, o els que siguin, i una vegada s'aconsegueixi el pressupost, pues se fa la fabricació, la impressió i tal, i s'envien. Si no, evidentment, aquests dubbers se retornen, evidentment, a tothom que els ha posat, no? Això ho fa tot l'editorial. Això és a través de la pàgina edita.cat. A partir de demà, en teoria, hi haurà ja activat aquest micromecenatge. Ara no sé dir la pàgina web exacta, però m'aparé que és edita.cat/projects/petita-walden. Crec que seria així. I a partir d'aquí, pot ser gent que cregui en aquest projecte o que vulgui passar una estona divertida, però crec que és un llibre que se llegeix fàcilment, però m'agradaria que també fes pensar, no?, una mica en el que tenen, en el que són, sobretot, perquè a mi això m'ha donat molt de pensar, a mi, no?, en qui som, o que vull, no?, d'alguna manera. I quan he acabat aquest llibre, bueno, me n'he donat una miqueta de compte, no?, d'on estic, que som, que vull, i bé, i que s'amor, per molt que el sentis i per molt que el tenguis, a vegades s'ha de deixar anar, ni que sigui una miqueta o bastant, perquè hi pugui haver una opció per poder tornar, si és necessari.
La teoria del pròleg. A vegades que les històries d'amor arriben a les nostres vides a un moment que no és el que toca, i deixar-la partir és una molt bona manera de que encara quedi un record agradable com per poder tornar-ho a intentar. No és una mala teoria, aquesta. Però volia tornar al començament de l'entrevista, quan t'has dit que havies passat uns moments foscos. Jo deia que jo te coneixia a partir dels teus vídeos d'humor. Clar, deu ser molt complicat quan tu n'has a un mal moment plantejar-se fer riure o riure tan sols.
Directament no vaig tenir esma, ja no de fer riure, sinó de riure. He estat uns mesos bastant, ja t'he dit, bastant solitari, bastant tancat en mi mateix, molta teràpia, he plorat moltíssim. És una cosa que tampoc me fa vergonya dir, perquè si d'aquest procés que jo he viscut i que puc explicar sense banalitzar-ho, si de tot aquest procés que he viscut puc ajudar algú que també se trobi en un moment així, fantàstic. Jo ara, per sort, ja estic traient el cap, ja em sento una miqueta més fort, més de cada vegada més... amb més ganes de fer més coses, i mira, fins i tot vaig comprar una guitarra i he començat a intentar tocar la guitarra, o sigui que he intentat fer coses noves. Per tant, bàsicament és això.
En certa manera, tot suma. Clar, de fet, a la nota de premsa dius que no és un llibre sobre salut mental, és un llibre que no vol parlar de la depressió en si, però sí que, evidentment, planeja tota aquesta idea per sobre del llibre, que és un poc la teva experiència. I creus que ara ja han perdut una mica, tu deies, no me fa cap vergonya, no n'ha de fer, però tens la sensació que en els darrers anys, amb aquesta moda de la literatura del jo, hem après a perdre una mica la por, no parlar de nosaltres mateixos, però sí dels nostres problemes. Perquè, clar, vivim una societat hiperconnectada on tothom només mostra fotografies de felicitat i de paelles es diumenge i mirar de què pres a fer croissants, però en realitat, darrere aquell croissant, hi pot haver molta tristor i molta pena.
Sí, i molta tragèdia. Sí, no, totalment. Jo crec que estem davant una dualitat, com dos punts extrems, no? El punt de que ho volem ensenyar tot, ho volem mostrar tot, mira que bé, mira que on estic, mira que faig, mira que no faig, mira que he posat. I de cada vegada més ens trobem també amb gent que explica que no està bé, perquè no només hem d'explicar que estem bé. Jo crec que és important també, si tenim força, si tenim salut mental, explicar quan no estem bé. Perquè, primer de tot, és una manera d'ajudar-te a tu mateix. Quan tu reconeixes que tens un problema, ja t'estàs ajudant. Quan li poses remei cercant un professional, ja t'estàs ajudant al doble. I si, a més, l'expliques amb serenor, amb temprança i d'alguna manera, sense voler banalitzar aquest fet, jo crec que, a més, pots ajudar a altra gent, no? I és vera que el llibre no pretén ser un manual de res, ni pretén ser un llibre sobre salut mental, però sí que va estar el procés que jo he viscut que m'ha duit a fer aquest llibre, precisament, no? I d'aquí això, doncs, una mica... explicar això tant el llibre com explicar-lo com ha passat a mi m'ha ajudat i si pot ajudar a qualcú, pues mira, fantàstic.
I de tot això i molt més trobareu a Petita Walden textos que mai no vaig enviar-te d'en Pere Jota, Pere Jota Pastor, però Pere Jota el món internauta en qui hem parlat avui una estoneta. Ja us sabeu, demà s'obrirà aquest micromecenatge. Si voleu fer-vos-en amb un exemplar, només heu de clicar i ajudareu a que un petit projecte editorial d'un jove de Solla que ha passat un moment fosc, com ell mos ha dit ara avui cap vespre, hagi trobat el camí i una mica de llum i sobretot per poder compartir-ho en tots els seus seguidors i tota la gent que el llegeixi. Pere, enhorabona per la iniciativa. Jo que he tingut la sort de poder mirar-me el llibre, enhorabona i amens aquest micromecenatge tira cap endavant.
Idò, moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'explicar-ho i aquí a partir d'ara ja anem a jugar, veurem què passa.
Una abraçada, que vagi tot molt bé.
Gràcies, Pere.
Moltes gràcies.
Fins una gràcies altra. Moltes gràcies. Són les 5 i 26 minuts, hem de fer un tèntol i arriba en Tomeu Mesquida la pagesia i avui la safernària.
El paraulòmetre.
I avui som en Victòria Morell, de Companya d'Informatius. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
I la darrera que dius abans d'anar a dormir?
T'estimo.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Supercalifragilisticoespialidoso.
I la més curta?
Sol.
Quina paraula t'acosta pronunciar?
Col·legi.
I quina és l'expressió que t'agrada més i per què?
M'agrada molt la paraula melicotó. I l'expressió que m'agrada molt és algo molt nostrat.
Quina és la paraula que més repeteixes?
Bon dia.
Quina és la paraula que fas servir per saludar?
Hola.
I quina és la paraula més amorosa que dius?
Amor.
Quina expressió fas servir per xerrar de l'acte sexual?
Folla.
I quina és la paraula que t'agradaria recuperar?
Ui, que difícil aquesta. Una paraula que m'agradaria recuperar... Nostrat.
Quin és el teu moment, Tentol?
Els vespres amb una sèrie de ficció.
I quan penses en aquest moment i no mires una sèrie de ficció, quina cançó t'agradaria escoltar?
Qualsevol d'en Mike Makowski. Stay.
your name. It's my safe house.
Ràdio Es, informació.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes. Una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. ¿Te puedo encomanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una amb 4 formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en Bici Palma, com he anat fins a Lleuvi?
Perquè si m'has... No, no tenc Bici Palma, tio. Ah, però que t'has... Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
I ja hi tornem a ser aquí amb en Tomeu Mesquida. Com estàs?
Molt bé.
Ben tornat.
Gràcies.
Avui per parlar de nou de pagesia.
Exacte,
i d'un producte que, en el sumari, hem estat pensant... No és una verdura, no és una hortalissa, o sí?
Bueno, sí, se consideraria hortalissa, no?
Hortalissa,
és una arrel. Sí, una arrel, en el final és una arrel.
Ho deixarem així. Exacte. Però explica'm-vos a tu qui és la protagonista.
La protagonista d'avui és la Fernària, que també li diuen pastanaga morada, més recentment, o pastanaga negra, que és un nom que jo no havia sentit gaire, i sabeu que és l'excepció més antiga,
és
pagès el més antic,
li
deien així.
És que ho és com negra. Jo crec que ara que ho
guardi,
mon pare crec que li diu negra.
Sí, ara jo també he fet un pot de prospecció en el meu voltant.
No ho havia pensat, però crec que sí.
Exacte, pastanaga negra seria com el nom més antic. Botànicament, es Dacus carota, que Solla, per exemple, li, a la pastanaga li diuen carrota, no?
Exacte, com en...
com en francès.
A l'arrel francès, exacte, però exacte. Que també els anglesos li diuen carrot.
Exacte, ve d'aquella... i allà ho mantenen. I la safernari, com la pastanaga normal i corrent, la taronja que estem acostumats a veure, ve de la família del fonoi, de sapi, del jovebert, que són d'aquest món que se diu de les umbelíferes, que vol dir d'umbrela, diguem, que són del llatí umbela, no sé, en Xisco aquí me podrà ajudar segurament, que vol dir pareguet o umbrela, una que fa una ombreta, diguem, que són aquestes floretes que ara començarem a veure quan arribi la primavera, blanquinoses, que són com a planes i fan com un pareguet blanc, això serien les pastanagues silvestres, però d'aquesta mateixa família, si no els deixéssim espigar una pastanaga, farien aquesta, aquest capellet.
Aquest capellet, i per això, mireu.
I per això és d'aquesta família, que
no,
també...
No m'he pres més coses.
Sí, jo, molt xulo, això. I res.
Sí, de fet, quan la pastanaga, quan, òbviament, està dins la terra...
Clar, no, el mal ha de veure.
I quan es brota els verds...
Exacte, i si els deixes estar, que ara acabaria la temporada, per això ho duc avui, és un producte d'hivern, a mesura que la temperatura puja, les plantes tendeixen a fer flor, perquè se'n van a llavor, que dèiem, que és que aniran a preparar-se per l'any que ve.
Ja. I molta gent no ho sap, perquè com que ja compres la pastanaga, només s'arrel...
Sí. Te ja penses no que el millor s'ha de reproduir per arrel?
Has d'anar a un pagès o a un lloc un poc especialitzat per comprar la pastanaga.
Sí, i les fulles, no estem acostumades a veure-les. Sí que és veritat que aquestes morades, ara que trobem més en el mercat, sí que ja venen emmenats i veus l'obert, que també se pot aprofitar per fer un pesto. Ara dic així,
ah,
jo
sí?
L'emplei per fer pesto, no que? Sé si... És bo, és bo.
Però a veure, un moment, que s'aturi l'univers a les 17:36 del cap vespre. Pesto... De fulla de pastanagó, de safernari.
Bé, o de pastanaga normal. Jo, a vegades me sap greu tirar-ho tan verd que dius, he comprat més fulla que pastanaga, i doncs, si ho tritures amb un pot de mel, ai, i oli, i pots posar en formatge curat, te surt un...
Però allò no fa gust d'herba.
No ho has tastat mai, no has provat mai la fulla. O sigui, és un gust de clorofila, però no herba de gespa. És com una cosa més suau. Vos ho recoman, sense passar-se. Si no tens molta ofabaguera, i poses un pot d'això i ja compensa.
Fas que l'ofabaguera t'arreti.
Exacte.
En certa manera.
Exacte. Bueno, i la safernària, en contra de lo que lo millor algú pot pensar, és una pastanaga morada, que és cosina germana perquè és la mateixa espècie, però és una altra varietat de la pastanaga taronja que estem acostumats a veure tots en els supermercats. Que, de fet, en els inicis d'aquest cultiu, que vendria de l'Àsia Menor, les pastanagues eren, de fet, de color blanc, groc o morat, com aquest que hem conservat nosaltres. I més endavant se va estendre per Grècia i Roma, fins que els àrabs la varen dur aquí a la península, des del segle VII. I la taronja, que ara molt sembla que és més normal o la més habitual, se va popularitzar a Holanda. En el segle XVI varen fer uns creuaments i unes seleccions fins que varen arribar en aquest color perquè coincidís amb el color, menys si ho diré bé, de la casa reial, que eren els orange. O sigui, d'aquí ve que les nostres pastanagues...
El pastanagó
que estem empleats, uh-huh. se va intentar creuar fins que se va arribar en aquell color. I per...
I és per això que es creuà.
Sí, i jo entenc que també se va aconseguir una varietat que aguanta i que, com ara veureu, se pot tenir més disponible durant tot l'any, en contra d'aquestes de colors que són una mica més sensibles.
Però com és Holanda, eh?
Holanda,
primer ministre de la història LGTB, ara... que envien el color de les pastanagues.
Ara podríem fer una pastanaga, un rainbow pastanaga, no? I fer totes les pastanagues.
També van canviar els colors dels tulipans. I exacte. Els van començar a fer de colors. Sentia d'anar bé això de fer masclums.
Saben jugar en això.
Uh-huh. Però avui pastanaga morada,
sí.
Que de cada vegada se consumeix més, ara en parlarem.
Sí. Sí.
Començàvem amb el primer àudio.
Sí, podem posar Nain Socias, que és la directora tècnica de Varietats Locals, i precisament li he demanat això, si ella tenia alguna dada que mos il·lustrés a veure com està aquesta varietat en els mercats, si la gent la consumeix, si no...
Sí,
les coses.
La que tenim com a associació de Varietats Locals és una que és originària de Montuïri, de la finca d'Esmoradet, de Joan Collet. I des de fa bastant d'anys que l'anant reproduint i anant seleccionant les pastanagues que mos agraden més per color i per forma. És una pastanaga que és bastant rústica i que, com diu el seu nom, és de color morat. La buis se desprèn aquest color que tenyeix l'aigua. és un morat molt, molt, molt intens, i després interiorment té un nervi blanc, blanquinós, blanqueït. I nosaltres, com a associació de varietat locals, fa ja una sèrie d'anys que venem llavor, i el 2019 vàrem vendre uns 72 grams en sobrets petits i el 2025 un 392 grams. Per tant, s'incrementa l'interès per particulars, aficionats i petits pagesos ha anat incrementant amb els anys, així com podem veure l'increment de venda d'aquesta llavor.
Bones notícies,
sí, jo. Sí, sí, sí.
Això sembla. I, per cert, com així se tracta només d'un cultiu d'hivern? Perquè de la pastanaga moderna, la de color taronja, en el súper, on sí. Tenim tot l'any.
Exacte.
Hem de dir que la pagesia de la pastanaga, en diuen pastanagó...
Exacte.
De la taronja.
De la taronja.
Sí, de gordà, que se pot guardar més temps.
I la pastanaga seria aquesta tradicional, la morada.
La morada, o negra, o la fernària, o la fornòria, té un munt de variants, depèn de
la zona. A mi la fornòria m'agrada.
És guai, és una paraula xula.
I té un gust diferent.
Sí, és com a més anissat, no ho han dit, té com un... Sí, és més aromàtica... I no sé si ho provem mai, com menjar... se diu, la xirivia.
Sí.
Estaria més a prop de la xirivia que després te negó
per
nostre.
Per menjar crua...
Per menjar crua, bueno, encurtida és un poc millor si s'ha de menjar crua fora cuina.
No, però normalment jo, des de que vaig anar a Lluc, davallant vaig aturar-me a dinar i fan un frit de varia en safarnari, que és espectacular. Quan el passes una mica per la pella, és molt més gustosa.
Té
que, per
gust
exemple,
que
és pastanagó.
Totalment, és així. I per això crec que també té una salut comercial més bona que altres varietats, perquè la gent la valora i la cerca i és estacional. Bé, com a deia Naina, és d'hivern, perquè antigament se deia que tenda de matança tenda de pastanaga, que era una cosa que s'aprofitava també. I per tant, això, sempre ha estat un cultiu de temporada, que no anual, i en el calendari tradicional de sembra, se feia entre la Mare de Déu d'agost i la Mare de Déu de setembre, que això vol dir que és entre dia 15 d'agost i dia 15 de setembre, i després, si la volies escalonada per estirar-la un poc més de temporada, se podia anar sembrant o resembrant fins al novembre. Però sempre, sí, de dins aquestes dades fresques, perquè resulta que si la temperatura de la terra puja d'entre 16 i 18 graus, les arrels queden una mica més en latència, ja no creixen i la pastanaga queda molt petitona i ja, no, per l'espai que ocupa, no ret, diguem, i la gent ja no s'hi posa.
Deu ser complicat, doncs ara,
sí,
aquest cultiu.
Sí, exacte. I com que és una llavor superpetita, no sé si l'heu vist mai, du bastanta feina, se sembra molt espès i després se fa una feina que se diu aclarir, que és que d'entre tot el que t'ha germinat, el lleves i deixes cada 10 centímetres, més o manco, entre planta i planta perquè se pugui desenvolupar l'arrel i treguis pastanagues que siguin grosses i valgui la pena. I això és un
molt
poc.
De la diferència entre el cultiu de la pastanaga nostrada i ser més moderna, n'has parlat també amb un tècnic,
sí,
a Panda de Naina.
Avui se mos estrena un tècnic nou a la plantilla de col·laboradors, descol·laborador, que és en Borja Camí. Ell és tècnic i assessor d'hortalans i li he demanat que m'ho expliqui menys si hi ha diferències entre una i l'altra.
L'escoltam.
La safranària tradicional mallorquina, de color morat, es sol sembrar en el seu temps, que és els mesos de juliol i agost, per una collita de tardor-hivern que va més o menys des del novembre fins al febrer o inclús fins a primers de març. En canvi, les pastanagues taronges, ja més normalitzades, es poden sembrar pràcticament durant tot l'any. Ara, al febrer, és molt bon temps per sembrar, per collir de cara a primavera, de cara al maig i juny, i es van fent sembres consecutives durant tot l'any amb la pastanaga taronja per collir pràcticament durant tot l'any. Hi ha èpoques de sembra que són més difícils, quan especialment el mes de juny, primers de juliol, que fa molta calor, però l'objectiu d'una planificació de pastanaga és sembres escalonades al llarg de l'any per poder tenir una collita bastant continuada.
Tomeu, segons he pogut investigar avui de matí, la pastanaga és d'aquests cultius que molta gent prova i després se'n fa enrere, sobretot en ecològic, he pogut llegir. Mm-hmm. Sobretot per mort de l'herba, que se t'avança mentre la llavor és tan petita i competeix, podríem dir, en la pastanaga. I perquè també és un cultiu que exigeix una terra fonda, fina i ben treballada perquè surtin rectes i guapes, que se m'han contat alguns pagesos, la gent també compra el pastanagó en funció de sa bellesa, com si haguessin de fer fer un passi de models.
Exactament, aquelles que són molt bona investigació, per cert, se m'ha una bona
ja sabies on fitxaves.
Exacte. I no és cap d'oi això de les formes. De fet, o sigui, si qualcú prova de fer a casa seva, el més normal és que els hi faci formes rares. No sé si vull mai aquestes fotos que pareix que són com a personetes amb un braç cap aquí o amb unes, no sé, fan com a formes molt estranyes, si no és un cultiu molt professional. Però bé, primer, lo de serva. Sí que és vera que, com dius, serves avança i se menja el cultiu perquè té una arrencada lenta a pastanaga i tot d'una serva la guanya i la pot competir fort. I lo que fan molt de pagesos, o els pagesos ecològics que no han desistit amb aquest cultiu, perquè és vera que és dels més complicats, es fa una tècnica que se diu ocultació, que vol dir que posen a la zona on han de sembrar una lona de plàstic o de tela per tal de que no hi pegui la llum. Tu fas una regada, poses les condicions favorables perquè n'esqui fort a l'herba allà, però ho tapes...
Que no un hivernacle.
No, ho tapes directament damunt arran de terra i poses una malla perquè a sort que germini allò no trobin la llum, les plantes s'estiren cercant la llum i s'acaben morint per esgotament. Això ho pots fer un any, dos anys, tres anys i ja arriba un moment que el banc de llavors adventícies, que se diu, no?, de males herbes, disminueix i tu ja faràs una sembra de pastanaga, tindràs qualque herba perquè sempre hi ha llavor.
Has de tenir molta paciència.
Sí, has de preparar i has de tenir puesto per tenir aquella terra.
Tres anys d'experimentació.
Sí, depèn de la zona, si, no, si hi ha molta d'herba, te pot dur feina. Que no seria el mateix que la solarització, que gent que posa això, com deies tu, un plàstic transparent perquè hi pegui la llum solar, s'encalentesqui molt i les llavors se morin. No sé, també hi ha aportacions de compost que s'arriben a molta temperatura per tal de matar les llavors de les herbes. Vull dir, dur una feina de preparació per no badestar, perquè clar, imagina't si fas una hectàrea de pastanagó, just d'haver de llevar herba, no hi ha cap màquina que te vagi a llevar just les herbes que no vols, i quan t'estan petit és una feina manual.
S'ha de fer gairebé manual, exacte.
Exacte. I després hi ha el que dèiem.
Allò que expliques avui serveix sobretot per entendre cada vegada que mengem una pastanaga o un pastanagó, la feinada que dur.
Sí, i a més és dels cultius més complicats, perquè la terra no pot ser qualsevol terra, ha de ser una terra que sigui molt fonda, esponjosa i que estigui ben treballada, perquè això, si troben una mínima duresa, una pedra, una rel antiga de no sé què, comencen a voratjar-la, se torcen i ja no són aquestes pastanagues que veiem en Vermenat tan comercials.
És per això que se fan a finques bones, amb terra fonda, fresca...
Exacte.
Moltes vegades a prop de torrent.
Exacte.
I tradicionalment ha tingut i manté també presència, per exemple, zones com Muro.
Sí.
Però avui, si te sembla, tornem a tenir la sort d'escoltar un hortolà del Gaida, en aquest cas.
Exacte, avui tornem a tenir en Pere Mindona, que des d'aquí li agraeix la paciència i que mos hagi tornat
a contestar.
I ell fa pastanaga morada i mos contarà una mica com la cultiva ell.
L'escoltam, idò.
Ja el cultiu el faig un poc especial, ja que ho faig amb bancals elevats, perquè això me permet millor control de les adventícies i ho sem en llavor directament. Et sembrar dins els bancals, taparar un poquet de terra i es pitjarò perquè així la llavor surt. I clar, és un cultiu que no és anual, és un cultiu que en les calors no sol sortir, és més entretens entre hivern i estiu.
Clar, amb un bancat elevat, el que també te permet és que justament un d'aquests elements que van xerraven, que és tan important, que és tenir la terra ben mullada i homogènia, clar, el tenir-lo elevat també no hi passes tant per damunt, no hi van els tractors, no hi van les feines, no compacta, pots anar afegint capes de compost o d'humus damunt, i això supos que és el que en Pere el va fer de cantar-se per poder fer això.
Clar, has de tenir el bancal elevat.
Has de fer un compost, perquè el compost si el compres és caríssim, vull dir, dur tota aquesta feina.
Anys de feina,
de mantenir.
Sí. Per poder menjar pastanaga, tot
per
això.
Per poder menjar pastanaga.
Ara sí, una vegada tenim la collita, la pregunta que avui culmina tot això és com s'ha menjat tradicionalment, perquè ara una recepta estrella que és el frit de safernari.
Exacte, com us contava en Xisco. De fet, en Xisco li he escrit una recepta, si molt el vol llegir, de com se fa el frit de pastanaga.
Clar que sí. Per fer el frit, té aus a pastanaga morada a rodanxes primes, grells, colflori i fonoi. Si voleu posar carn, podeu anar daurant xue o bocins, no xua a bocins o una mica de botifarró. Okay. Amb el mateix oli, marqueu-lo col flori amb alls i llorer i després feis el frit a la pastanaga quan aquesta ja estigui mig cuita i podeu afegir els grells i es fonoi. Al final hi tornen les panses, si vos agraden, la carn i el col flori entra a darrer moment perquè no s'esmicoli. Es pot acompanyar amb pa o amb uns ous estrellats. Mos diu el nostre xef Mesquida.
Per un dia i no torna a succeir.
Xef Mesquida.
Amb ous estrellats ja, eh?
Si te vols culminar, pot fer d'ous estrellat damunt i ja passes gust. És vera que també el frit està més de moda, per dir-ho de qualque manera, que no sé si ets a paraula, però jo fent un pot de recerca, i vull dir que nostre també se cuinen d'aquesta manera, en el llibre de memòria de la cuina mallorquina d'Antoni Tugores, recueixen altres variants i una de les més conegudes serien les ofegades, que és una altra manera de fer-ho, que bàsicament és un poc fer xup-xup, tot més mescladet, i queda tot del mateix color que amb papa, que clar, tot tenyeix. Te queda un plat homogeni.
Sí, que apareix... poses una col flori, tot d'una...
De ses cebes, a col flori, tot el que sigui patata, si li poses patata, i bàsicament jo supos que, per lo que he llegit en el llibre d'Antoni, quan se feia frit, i doncs s'aprofitava el que hi havia temporada, si ja hi havia cachofa, col flori, blada, lo que hi havia, i tot fregida.
I tot, i venga.
I amb aquest gust que comentava mare.
I un poquet de fonoi.
Fonoi, també he vist una recepta de moraduix, on gent que hi posava un raig de vi, també llimona, que supos que la llimona devia canviar i fes color un poc més claret, bueno, no sé, curiós.
Acabam amb en Pere, que
sí,
també...
Mos conti com se les menja ell.
Com les menja en Pere Mindona.
Aquesta varietat és una varietat és bastant aromàtica i dins el menjar mallorquí jo crec que un dels plats principals és el fit de la fernària. Evidentment, la pots emprar en qualsevol plat que dugui pastanagó. Evidentment, te'l pots substituir com en el pastanagó, encara que te pugui deixar un poc de morat, un poc tenyit el plat.
Ja ho ha dit.
Exacte.
Si tens un poc blanc, queda tenyidat.
Sí, sí. I l'artau en les mans i l'espalau, que també hi queden.
També, també. Sí. Acabam amb el glossari. Quina paraula tenim avui, Tomeu?
I d'avui he estat tota la secció intentant evitar dir aquesta paraula, que me la va dir Joana Riera, que és una hortelana de Manacor, que m'ha assessorat molt en aquesta secció, o sigui que gràcies, Joana, que es triga, que vol dir... Bé, en el diccionari el covemoll surt d'una forma remanent, diguem, no t'ho duu una definició, que és trit, que és una cosa triturada, reduïda a bocins molt petits, gairebé a pols. I si vas a trit, te diu que a Mallorca hi ha una forma femenina de triga, documentada en un text del segle tal, i l'explicació és, si veus una bona saó i la terra corrent i triga, és que és bona per sembrar, diguem. O sigui, que la terra triga, na Joana m'ha dit, pues que fer pastanagó, has de menester una terra molt triga. I això vol dir que és una terra molt... molt
bona.
Sí, que estigui mollada i que es pugui aprofundir.
Bona saó per poder sembrar la pastanaga.
Exactament.
Que avui han menjat, bon profit.
Bon profit. I... aprofitau que queden un parell de setmanes perquè s'acabi la temporada.
I triga, que inclou... Que
una
encanta.
Paraula molt guapa.
Aquesta paraula en el nostre diccionari. Tomeu, quedes en altres de posar
sí,
un pot de música?
Sí, si no voleu.
Tres ràdios, dial.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears. El Guateque Musical.
Acabem acabem el programa, com us dèiem, amb música. Aquí tenim en Tomeu, en Xisco i també en Celestí i en Miquel. I avui dedicada a l'olfacte. Com ho farem en això, Xisco?
Així és, perquè demà, Margarida, és el dia de la conscienciació de l'anòsmia, és a dir, de la pèrdua de l'olfacte. I per això avui dedicarem en aquest sentit la nostra selecció musical i encetarem aquest viatge sensorial i aromàtic en Son tus perfumeres mujer, del nicaragüen Carlos Mejía Godoy, que va ser un autèntic hit l'estiu de 1977 a Espanya i Amèrica Llatina, on va ocupar el número 1 de les llistes i va popularitzar paraules com perfúmenes, que seria com una derivació de perfum, i el terme solivellar, per descriure delectació o plaer pels sentits.
Son tus perfúmenes, mujer, los que me solivellan, los que me solivellan. Son tus perfúmenes, mujer, son tus perfúmenes, mujer, los que me solivellan, los que me solivellan. Son tus perfúmenes, mujer.
La primera en la frente. ¿T'ha agradat aquesta, Tomeu?
No la coneixia.
Què dius?
No la coneixia.
Jo tampoc.
Se nota tant el gap generacional. Sí, sí. Quan no coneixeu clàssics de fons d'armari, com és en Carlos.
Ja
vos
l'ho poseu
en la vostra llista.
Los de Palacagüina, que eren els seus acompanyants.
Són d'hormons.
Sí, totalment.
Diferents.
Manxisco, si tu has escoltat mai Un perfumito nuevo, d'en Bad Bunny, el gran triomfador d'enguany, la lletra fa servir la idea del perfum nou com...
Està més utilitzat que tu.
Sí, com metàfora de seducció. Segur que l'escolta més ell que jo, en Bad Bunny. Com metàfora de seducció i novetat en una relació.
Acabo de mirar el reloj y son las 1:16. Significa que ya no te voy a dar break. Sigue mirando así, sigue mirando así, sigue mirando. Que te lo pongo aquí mismo. Sigue bailando, mami, que te...
I res com la flaire de la persona que t'agrada. Per això, Muchachito Bombo Infierno canta aquesta Me quedo con tu olor, single de 2022, que descriu com l'olor del gust estimat pot quedar-se gravada en la memòria. Sona així.
Ya no sé decir que no, hace mucho tiempo que un día me llegó tu olor para quedarse en mi piel. Así no entiendo cómo es, se diste en el parque rincón y es que no lo quiera ver. Solo sé decir que no te quiero perder, que los besos que te doy van te quiero yo. Tu labial de mi boca hirviendo, dime cómo se hace.
I viatjam ara fins a Itàlia en companyia d'Anna Franca Massu i el seu Profumo e Silencio. Sovint no cal dir res verbalment perquè el nostre aroma ja ho diu tot.
El tu silencio sai ha consumato il tempo. E vago dentro giorni inutili, ma forse nel tuo sguardo evanescente sento che...
Aquest tema revolucionari de Nirvana no parla literalment de perfums, però el seu títol, Smells Like Teen Spirit, ha entrat en la cultura popular com una expressió que evoca sensacions i olfactes metafòrics associats a una generació sencera.
Hi pot haver moltes castes d'olor, com per exemple l'olor d'estiu, una flaire que és sinònim de platja, de temps lliure, de sol i de possibles amors estiuens. Canten els Duplicats.
L'hora riu, que no hi haurà altra ni com aquesta, tota la tropa que parteix de festa, a fora vila ja fa l'olor d'estiu. Quina calor, fora la camiseta, quina calor que fa.
aigua d'aigua freda, mil besades dins sa dutxa sense final. Quina calor, cadira sala fresca, quina calor, jo ben sortit de gresca, sa darrera llum d'estia, és especial.
I tancarem la paradeta amb una cosa que fa molt bona olor, que són ses flors, i per flor, ella, Maria Dolores Pradera, i el seu gran hit dedicat a La flor de la canela.
Mines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba.
Quina l'areta de cop, aquest estudi. No ho trobau? Idò.
Sí, ja arriba la primavera.
Sí.
No, falta, però...
Poc a poc. Bones, que ara sí, fet un sí. Pot de bon temps, ja mos hem animat.
Sí, sí.
Miquel Jung, Celestia Lide, Xisco Nadal, també un vestit, Miguel Soler, fins demà. Demà a les 3, al Passeig de Sagrera, allà serem. Gràcies.
Que te diga, moreno, mi sentimiento.